Bon dia, fogoses. Avui tenim un programa meravellós on parlarem de la veu. De la veu de la nostra convidada i de la veu que canvia amb la vida. I com veureu, la meva veu també ha canviat, abduïda per el rei moc d'un refredat de primavera que millora la segona part del programa. També us haig de donar aquesta esperança. Però de la veu, de com arribarem a l'expressió musical, i ho farem en majúscules, perquè avui parlem de blues, d'aquestes melodies que no només s'escolten amb les orelles, sinó amb la pell, amb la memòria i amb les esquerdes que et deixa la vida. El blues va néixer del dolor i de la resistència i la necessitat de dir allò que no es podia callar. I és que és molt més que un gènere. El blues és una manera de ser al món, una manera d'explicar-se sense filtres. Avui a Fogots ens hi acostarem i ens acostem, però no només per entendre el seu origen, d'aquests cants fets del treball, amb aquestes veus carregades d'històries, de supervivència, nascudes vora el Mississipi, però també perquè el blues, en el blues, hi reconeixem una cosa profundament nostra, perquè hi ha un moment de la vida, sovint silenciós però radical, en què també deixem de demanar a les dones permís. Un moment en què la veu de la dona canvia i la veu que canvia amb l'edat no és una veu que es trenca, és una veu que es despulla, i en aquest despullar-se, tant a l'escenari com a la vida, apareix una cosa rara, potent i bellíssima, una veu que ja no demana permís. Com passa amb el blues, la vida i la veu s'afinen amb els anys, no tant cap a la tècnica, sinó cap a la intenció, no tant cap a la perfecció, sinó cap a l'ànima, no tant cap a agradar, sinó cap a dir. I potser és aquí on tot connecta, en aquest moment en què, com a la menopausa, et treus la careta i deixes de representar i comences simplement a ser tu. Amb tot el que això implica, llibertat, veritat i una força que ja no necessita validació. Avui parlem de blues, sí, però també parlarem d'autenticitat, de la bellesa de la veu pròpia, quan ja no s'amaga, de la música que n'és quan deixem de fingir. I per això ens acompanya avui Big Mama Montse, una cantant i compositora de blues catalana que sap de primera mà que tant a la vida com a la veu guanyen valor amb els anys i l'experiència. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
Big Mama Montse és el nom artístic de Montserrat Prat de Saba. És una de les grans referents del blues al nostre país, amb una trajectòria de més de 3 dècades damunt l'escenari. Tot i formar-se com a enginyera de telecomunicacions i treballar a TV3, que ja en parlarem, va fer un gir vital a la seva vida. També és veritat que un gir vital no pot ser una altra cosa que la vida, que acabo de ser Pero Grullo, per dedicar-se plenament a la música, mantenint des d'aleshores un compromís ferm amb el blues. Amb més de 20 discos coproduïts i concerts arreu d'Europa, ha combinat la creació artística amb una important tasca pedagògica i de difusió del gènere. Al llarg de la seva trajectòria ha rebut reconeixements destacats com el Premi de Jazz Terrassa al Festival de Jazz de Terrassa, el Premi Big Bill Brownsie del 2024, que reconeix la seva aportació al blues, i lluny, molt lluny d'aturar-se, continua en plena evolució. Des del 2023 impulsa el projecte amb Captain's Brotherhood, amb qui ha celebrat els seus 35 anys de carrera i amb qui acaba de publicar Senza Confine, volum 1. Un treball que obre nous camins sonors entre el blues, el soul, el jazz o la bossa nova. Actualment és la vicepresidenta de la Societat d'Artistes, Intèrprets i Ejecutantes i vicepresidenta de l'Associació Professional de Músics de Catalunya. Benvinguda, Montse. Escolta'm una cosa. Tu vas començar amb la música, però de ben petita, amb una professora que era com... tenia una botiga de joguines, que és com... no?
Sí, sí.
Tota la màgia.
Sí, sí, tant. Vaig començar a estudiar piano, solfeig, una senyora del meu poble, que era l'única que tocava el piano, l'Esther Olea, i llavors ella, sobretot les dates de Reis, i això, doncs em feia les classes més curtes.
Sí, no? Perquè havia d'obrir la botiga.
Havia d'anar allà a la botiga i estava molt més sol·licitada. Però sí, va ser molt bona professora. Després ja vaig tenir altres també professors allà al poble, un senyor que em va ensenyar a tocar la guitarra, que no sabia tocar la guitarra, però ens en va ensenyar una colla de canalla.
M'encanta, no sabia tocar la guitarra, però ens va ensenyar.
A tocar la guitarra, ens posava, ens deia els dits, ha d'anar cap aquí, cap allà, i llavors ja... Després em va ensenyar també un senyor que va ser pastisser del Gremi de Lleida, bueno, de Pastisseria de Lleida, va ser president un temps i bueno, molt bé. O sigui, he tingut uns professors molt, molt enjugassats, molt dolços i...
Molt dolços, molt jugassats, sí, sí, però músics d'oïdes gairebé, no?
Exacte, sí, sí.
Fantàstic. Escolta, com s'arriba del Ter a la música del Mississippi?
Doncs ja em va agradar molt a mi la música des de petita. I ma mare era una dona que li agradava molt ballar el rock and roll. Llavors ella s'havia pagat els estudis, era ATS, era llevadora, i anava amb una moto, anava amb pantalons i ballava rock and roll. I va arribar a un poble que es veu que hasta les dones li van anar al senyor rector i que li digués alguna cosa. I ma mare escoltava l'Elvis Presley, escoltava el Ray Charles, i a partir d'aquí jo crec que va començar a interessar-me tota la música. Però bueno, també escoltava sarsueles, escoltava una mica de tot.
Què busques? O què busca la Big Mama en el blues? Què és el que trobes en aquesta música que potser no vas trobar amb altres? Segurament sí. Vas provar altres tipus.
Sí, perquè a mi m'agradava molt, a l'època de jove, m'agradava molt el rock dur, que em servia per expressar una rebel·lió, una...
Heavy, eh?
Sí, el heavy metal.
El saltar i vinga,
i tal. Però després vaig passar del heavy al jazz...
Ah,
i del jazz al blues, i vaig trobar en el blues una expressió de molt profunda de les emocions, que, o sigui, d'una manera molt senzilla podies expressar o deixar anar coses molt de dintre, molt de veritat, i això em va connectar molt amb aquesta música.
I a veure, per situar-nos, perquè tu vas començar, bueno, vas fer tota la carrera d'enginyeria, va ser tècnica de so o no? Explica'ns-ho, perquè és el teu període a TV3.
Sí, jo quan era molt jove ja volia ser cantant sempre, però els meus pares em deien, bueno, la música no pinta bé. I llavors tens capacitat per estudiar, pagarem uns estudis. I primer vaig estar a la Universitat Politècnica, després vaig anar a La Salle i vaig treure la carrera d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions, especialitat d'imatge i so.
I telecos, vas
sí, fer? Telecos, però jo sempre, la música era el que jo tocava. Jo ja en 15 anys ja deia, vull ser tècnic de so, però és que no hi havia lloc on estudiar tècnic de so, com ara hi ha llocs.
Ara sí que hi ha.
Es va passar-me tot el de telecos i, bueno, però m'ho vaig treure al final. I encara no havia ni fet el projecte de fi de carrera, que hi havia unes oposicions per entrar a TV3, que era el principi de tot, i m'hi vaig presentar i vaig sortir, doncs, tècnic d'explotació. Era una dels 10 primers. I també va haver la part de què buscaven alguna dona. I vam entrar dues dones, perquè, bueno, també això va jugar a favor de mi, em va anar bé. I jo ja havia treballat com a tècnic de so, en unes empreses, i carregant...
La maquinària.
Llavors els plafos eren enormes, bueno, vaig ficar molt catxes.
Bueno, mira!
I quan vaig entrar a TV3 tenia que anar a fer el concert de James Brown a Màlaga. I bueno, va ser el mateix dia, però vaig apostar per TV3 i allà vaig estar 6 anys, des de l'any 36 al 92, en programes que, bueno, primer feia unitats mòbils, vaig estar la meitat, potser 2 o 3 anys, que anàvem molt a fer, bueno, esports i també música, concerts. I després vaig entrar als platós, que ja llavors jo ja començava a cantar a la Cova del Drac, perquè volia tenir un horari més normal, més sense tanta disponibilitat com eren les mòbils, no? I així podia també combinar-me per fer concerts. I vaig començar ja a fer concerts, que jo ja tenia... Bueno, sempre tocava la guitarra, però així professionalment ja tenia 25 anys. Vale. Quan vaig entrar amb el blues i a fer els meus primers concerts.
I... Escolta'm, i amb aquells anys de TV3, aquests primers anys, tu vas treballar amb el Philip Rehm, amb el Puyal, per descomptat, sí, el sí. Tom, imagino que vas fer 1.000 programes.
Mikimoto.
Hombre, sí, sí. Mikimoto Club.
amb el Màgic Andreu, eren uns programes que es disfrutaven molt, la veritat, i jo feia, també hi havia molt bon ambient, molt equip de companyes, companys que hi havien, i sí, recordo molt aquells, també les Teresines, també feia molt, havia tocat fer les Teresines, sí, sí, i de, quan sortíem feia molt esports, jo, al principi a mi em va tocar fer els replays de les jugades, que jo no tenia ni idea de res d'esports, i bueno, vaig haver d'aprendre-ho així a marxes forçades, i molt bé, i després també a mi m'agradava anar a fer els concerts de jazz, anàvem a les Escaldes en Gordany, a gravar els festivals, havíem anat al Palau de la Música, recordo un concert preciós del Carles Benavent, o a la Catedral amb el Jordi Meloni, bueno, va ser una època...
Vas disfrutar, no? Disfrutar. Vas gaudir d'aquella època.
Vaig gaudir, sí. Però després vaig decidir, l'any 92, hi havia les Olimpiades, i vaig pensar, avui tindrem moltíssima feina, i ja vaig començar a atabalar i dic, prefereixo més fer un pas, i demanaré marxar. I un jefe meu d'allà em va dir, demana una excedència, perquè així si tu no et va bé, doncs
sempre pots tornar.
I vaig fer-ho així, el Ramon Sangrà era, i em va donar molt bon consell, però jo llavors ja vaig decidir...
Ja no vas tornar, eh?
No, vaig anar seguint, jo sempre dic, per la precarietat.
Sí. Però, jo vaig triar passar gana, no? Eres com el Carpanta, no? Diu, jo he triat passar gana. Escolta, però la música t'ha donat moltes coses. Sí. A part de gana, que queda clar que milionari encara no t'has fet, encara, eh? Estem a temps des d'aquí de trobar sponsors i gent que vingui a posar diners a aquest nou disc, que després en parlarem. Però què t'ha donat més la música? Perquè deixar tota la vida estable, al 92, i tirar-te a la piscina, déu-n'hi-do, no?, el valor.
El que m'ha donat molt ha sigut molts amics. Això, molt bones amistats, perquè amb la gent del blues som com una família. Llavors ja ens entenem, perquè és, com que ens agrada el mateix, tenim com una emoció que ja es connecta. I sí, he fet molt bones amistats. I a molts llocs diferents, o sigui, molts països diferents, inclús parlant idiomes diferents, i ens hem entès molt bé amb la música.
Perquè la música és un llenguatge universal.
Exacte, sí. I el blues, concretament, doncs té com comunitats. O sigui, formem comunitats, hi ha l'European Blues Union, per exemple, que és bueno, com una federació de les societats de blues de tots els països, i aquí jo vaig ser presidenta de la Societat de Blues de Barcelona durant 8 anys, o sigui que també he fet molta feina per promoure el blues, i tot això sí, m'ha donat molta... Tenim molts contactes, molts amics, i d'amics d'aquests que
t'ho donen... Que duren per sempre,
que duren, tot. Sí, sí, que duren.
Escolta'm una cosa, hi ha una cosa en el blues que ens atrapa molt a tots, no? Que és aquest sentiment de dolor, de l'expressió del dolor. Tots hem patit cicatrius a la vida. Quines ha tingut la Montse per fer aquest blues tan canyero? Ja l'escoltareu, perquè posarem el seu nou disc. Què és el que t'ha donat la vida? Quines esquerdes t'ha fet perquè cantis tan bé el blues?
N'he tingut diverses al llarg de la vida, des de la infantesa que tenia, no vaig ser massa bona. Llavors també coses que has passat en les teves primeres relacions i que et deixen una bona ferida ben
profunda.
Molt profunda. I sobretot això, coses que són molt de relacions, però que tenen a veure amb abandó o amb aquest sentiment d'abandó i de sentir-te culpable, sí. O aquest tipus de coses són les que a mi m'han... Vull dir, després m'han anat ressonant. Saps que jo les he pogut viure, però després quan alguna vegada passa una altra cosa em torna allò. És com algo com molt traumàtic, però que es torna a reviure. I això és el que a vegades quan canto blues faig com una sanació. A mi m'ajuda a treure-ho, no? Treure tota aquesta porqueria o aquesta brutó que hi ha quan entres a aquesta zona fosca d'ansietat o així, que dius, no, doncs tinc la sort de tenir alguna expressió artística que a mi em serveix per desfogar-me i per treure-ho. I llavors això em va molt bé.
És a dir, la música sana, cura.
Segons quina, segons quina.
Si més no el blues.
En el cas del blues jo m'he trobat que sí, que a mi i molta gent, altra gent que sé que han passat doncs, també per processos que necessiten expressar-se, poden fer-ho amb la pintura, o poden... Jo recomano a la gent que aquestes coses que semblen tan inútils que són crear, que ho facin, encara que sigui petit, que els pugui semblar petit, perquè pot ser gran a nivell personal.
Sí, clar, pensa que a Fogots, sobretot, parlem d'aquest canvi de la dona entre els 50 cap endavant, no? Que suposen realment moltes vegades aquestes esquerdes de dolor, no? És la pèrdua de moltes vegades de fills, amics, companyes, companys, o de tu mateixa, no? Que et sents una mica que ja no vols ser la d'abans, vols ser una altra, però no saps com canviar. Quina cançó li posaries a aquest moment?
Aquest moment d'aquest nou disc, per exemple?
O una molt coneguda, digue'ns una molt coneguda, perquè així segurament tots la podrem trobar, perquè les nostres oients, quan es sentin fluixes, puguin posar aquest blues i dir, carai, això també em ressona a mi.
Doncs mira, jo veig a dir un blues que tinc jo, que es diu Blues a la Lluna, que és un moment en què em vaig trobar jo també i... És com per pèrdues, no? Llavors doncs, et trobes amb bueno, aquesta lluna que t'acompanya, que et dona un cert reflex de llum i que bueno, també et pot obrir la llum a la nit. No? I és una cançó que fa temps que la vaig gravar, però encara potser es pot trobar, sé que està a les plataformes.
Segur que la trobem. Escolta, i una cançó de blues que digués... Aquesta me la poso per aixecar-me molt bé al matí.
Mira, hi ha una cançó que em va servir de no fa molt per animar-me a crear i a tot, perquè hi va haver un moment que jo em vaig plantejar, això em faig gran, què faig, em retiro, ja no tinc, no sé, costa més trobar feina quan et fas gran, perquè es mira molt la gent emergent, però la gent gran també sembla que et vas desdibuixant, no? Uh-huh. Llavors, sí que em va agradar molt que em valoressin per sortir en aquest programa del Zenit, que fa un parell de... Bueno, fa al finals del 2024 vaig sortir a actuar.
Fa dos anys, sí.
I aquella cançó que vaig cantar del Just the Two of Us, de
Just the Two of Us.
Aquesta em dóna molta... del Bill Withers, un gran compositor, no massa visible, però que ha fet unes cançons precioses, i aquesta, d'aquella pulsació que ja t'aixeques al dematí, ja bueno, a mi em dona vida, sí, sí.
Per tant, ens has deixat caure aquí un tema, les dones del blues, no només del blues, segurament de la cançó en general, o de la música en general.
Sí, artistes.
A les artistes en general, a partir d'una edat, també deixem de ser visibles. Què fem, Montse?
Doncs,
o què estem fent malament? Què podem corregir les dones?
Jo crec que està fallant perquè no tenim referents, però sí que n'hi ha de referents. El que passa és que si no ho cuidem, si deixem que les dones o fins i tot també homes que puguin haver entregat coses de valor a la societat, així doncs no es valora, doncs quins miralls tindran les joves.
Exacte.
Llavors val la pena doncs una mica tenir en compte, perquè per molt que hagis ja actuat a tot arreu o que hagis fet coses, també tens ganes encara de seguir fent i de seguir tenint discurs, no? Doncs no sé, una mica, jo crec que aquí haurien de ser els programadors, la gent que tenen aquest poder, de tenir-ho en compte. De no deixar-te de banda, no? Perquè és una mica el que jo m'he trobat.
Clar, perquè a més, parlar de blues i parlar de blues català, suposo que no tots els festivals queda massa cool, això. no? Blues català, és com...
No, jo no canto blues català, tot i que tinc un repertori, puc cantar puntualment.
No, però bueno, és...
Però soc d'aquí.
És de casa.
Això sí que ens ho vam trobar quan vam començar amb l'Amadeu Casas, que vam fer un disc, molta il·lusió, amb Big Mama and the Blues Messengers, el vam anar a portar a diverses companyies i ens va dir, no, no, és que vosaltres no sou autèntics. I llavors ja, ens, ja bueno, vam tancar i ja vam publicar més tard, però aquella il·lusió de pa, pues una catxeta que... una clar. Bufetada que et foten i quedes molt baldat, no? I bueno, però vam tenir la moral per anar seguint i encara...
Però teniu més moral que diuen que l'Alcoyano, no? Perquè seguir, no només amb la música, en el blues, aquí...
Sí, en el blues i tant.
Que i aquí. És molt reduït i a més abans has dit, estàvem a la Cova del Drac. Temps era temps. Ja no queden gairebé llocs no. Que es pugui sentir música en directe. Què fem? Piquem al despatx del senyor Collboni i li diem alguna cosa?
Això és trist, sí, que ja cada cop les sales van tancant i hi ha menys oportunitats, i hi ha més llocs. I cada cop hi ha més escoles de música, més músics que surten i tothom vol tocar en algun lloc i s'ha d'anar inventant, no sé... L'altre dia veia uns joves que deien fem una jam session, veniu, intercanviem, perquè això tampoc és això. S'ha de tenir espais on es pugui fer música, que hagués fet Louis Armstrong si no hagués tingut llocs ni hagués pogut tocar lloc, hagués tingut parets tota l'estona. No, hem de poder...
Heu de poder tenir espais i la gent, que ens agrada la música.
Sí, perquè hi ha llocs molt grans, festivals molt grans, però clar, això no es forja la gent aquí, s'ha de forjar en els llocs de proximitat, no? Doncs, i s'hauria d'ajudar les sales, jo crec, perquè les sales són els que haurien de contractar els músics i no tenen ni per això, saps? Llavors s'ha d'ajudar una mica.
Hem de seguir col·laborant, però també hem de seguir sabent que hi ha... Jo, per exemple, l'altre dia pensava m'encantaria anar a escoltar jazz en directe a Barcelona. Però clar, no és el festival de jazz. Jo no...
Exacte, sí.
És molt gran el festival de jazz, has de mirar-te tot. Però un lloc on prendre't una cerveseta amb caliu, allò, la Cova del Drac era perfecte. Tu anaves i escoltaves sí. Gent emergent, gent que ja tenia... solera, però ara no vas enlloc. Què fem?
I si hi ha sales, tenen poca difusió.
Clar.
També ja no hi ha molts canals de difusió, tampoc, de que se sàpiga, molta gent sàpiga que existeixen. No? Hi ha, alguns músics doncs, van buscant, també, a vegades proposen ells, podia venir a tocar aquí, fem alguna cosa, algun restaurant d'aquests que després deixen un racó per tocar allà amb un piano.
Que sembleu mariachis, sí. Una mica, ara m'esteu fent molta pena, semblen els saps, els mariachis aquells que toquen. Però penso, si les xarxes funcionen també per lo dolent, per què no fem que serveixin també per lo bo?
Sí, sí.
No?
Durant el temps que he estat de presidenta de la Societat de Blues, una mica és el que estava fent, també donar visibilitat a músics, a sales, i bueno, podem anar fent cadascú el seu gra de sorra, també amb la mesura de les possibilitats, o aquest programa mateix, doncs, donar una mica de... Jo agraeixo que poder estar aquí ara parlant...
Home, nosaltres t'ho agraïm a tu. T'ho agraïm a tu, perquè és que realment tenir una dona... que canta com els àngels, que canta bé, que li posa tot el sentiment i que a més és de casa nostra, que dius, no cal buscar fora res, ho tenim a casa, ho tenim i reinterpretant, perquè en el fons el blues és una expressió emocional i tu la reinterpretes amb les emocions d'aquí.
Sí, sí. Exacte, i poses la teva cultura i el teu bagatge i vas transformant una mica aquell blues que ve d'allà del Mississippi que deies tu, doncs amb un blues que agafa una altra expressió.
A l'aire del Ter. Agafa l'aire del Ter.
Exacte.
Sí, escolta, sí. Què és de tot el que has fet que t'ha permès seguir aquí? T'ha fet aquest clic que no deixessis aquella pulsió de marxar, de quedaré tancada a casa, que segueixis sent la Big Mama, Montse?
Meditar molt, ser una persona que que em calmo, agafar les coses amb calma i quan hi ha un obstacle, un problema, doncs mirar de resoldre'l respirant i a veure com ho puc fer, perquè sempre s'ha de buscar una via de sortida, una solució d'allò. I si el que vas fent és planyar-se, no arribes a la solució. Llavors, jo en el meu cas el que he fet ha sigut intentar animar-me i posar il·lusió a les coses noves que vaig fent. Motivar-me, això és el que he anat fent, perquè i després també he intentat trobar les persones al voltant que puguin fer el camí paral·lel o el camí conjunt, perquè trobar persones que t'acompanyin bé. They ride alone. I en aquest cas, doncs, ara estic contenta també amb la gent que he tocat amb molta gent i ara també estic amb una gent molt macos, que són els Captain Brotherhood, per una banda, i la Sister Baron per l'altra.
Ah, sí, explica'm això, perquè el Captain Brotherhood són senyors, entenc, però les sisters, aquí heu de venir un dia les sisters a cantar en directe i seria meravellós. Qui és això de les sisters? Explica'm molt.
Sí, doncs, mira, Big Mama and Sister Marion és un duet que ja l'any que ve, a finals d'aquest any farem 15 anys que estem juntes. I hem basat molt el nostre projecte en donar relleu a les dones del blues, que van ser creatives, que van estar... Les primeres, sobretot, les que van...
La Billie Holiday...
Sí, però més del blues. La Billie Holiday era la,
més del jazz.
Era la cantant de jazz que tenia el blues, per dir-ho així. Nosaltres fem més les de blues clàssic, eh? I també una mica hem avançat amb el temps, hem posat alguna de més actual, i també repertori propi. I llavors fem un espectacle, un concert a duo amb piano i veu, on volem reivindicar aquesta figura femenina també creativa, que va ser lluitadora, que va ser empresària, que va dur els seus propis espectacles, i anem explicant les històries i les apropem, i el seu humor, el seu... com eren i la seva música, com vivien. I això ho fem en un concert íntim d'aquests que... Normalment els concerts de blues sempre hi ha la gent que això que dius, tu pren les seves cervesetes i tal. Aquest és un concert més doncs, per gaudir tranquils. I...
Més Scott Whisky, diríem. O bourbon, no? Més adequat. Un bourbon, tranquils, allò, pam. Escolta, és que a mi, quan penso en blues i en tot el que m'estàs dient, penso en aquesta etapa de les dones. O sigui, sí. És com el maridatge perfecte. Blues i més de 50. Podríem crear un espectacle de blues i més de 50, és a dir, explicant històries de dones i enganxant, bueno, és això el que feu amb la sister, no?
Sí, fet això, ho hem fet, perquè totes n'hi havia, per exemple, que l'Alberta Hunter es va retirar als 60 anys i va tornar als esmons dels escenaris als 80.
Què dius ara?
I la dècada aquesta dels 80 als 90, pràcticament, doncs, és la seva època que a mi m'agrada més, l'època que té la seva veu, doncs, més... Té tota una vivència, és inclús feia riure, feia emocionar, feia plorar, i, no sé, donar valor a totes, des de les que quan eren joves fins que quan es van fer grans i van tenir una nova etapa, perquè és clarament això. Jo veig la Berta Hunter i penso, m'agradaria
ser la Berta Hunter, acabant, no?
Arribar així, també, amb aquest esperit, no? De tan gran encara, doncs, anar a un lloc i fer que la gent disfruti amb la música i amb el blues, sí.
Perquè la veu, això ho hem parlat abans al començament, la veu canvia amb l'edat.
Sí, va canviant. Depèn de la persona, es va fent una veu més aguda o més greu.
Es pot aguditzar. Jo tenia, no sé per què, tota idea de que la veu normalment s'agreujava amb l'edat.
Es queda més, les dones es queda més greu. Sí,
que és més bonica.
Agafa-se un altre... uns harmònics, no?, que ressonen, sí, sí. I, però també pot ser casos doncs, que hi hagi, doncs, que se'ls hi faci una mica més primeta o així.
Sí. I, a veure, si jo me n'entero una mica. Si les veus canvien, canvia el color. És que jo sé que els músics parleu...
Parlem de colors, d'impressions...
Explica'ns què és això del color de la veu.
El color seria com l'envolvent de la veu, el que els com en diuen, els formants de la veu, que soc, com et deia això, enginyer, doncs seria aquesta mena de...
De modulació. De,
sí, el que dona els harmònics de cada veu al timbre, el timbre que tens, llavors això seria... Si, normalment, si és més agut, un hi veu un color. I si és més greu, veure, potser més càlid.
Quin
si
seria
més...
el blau? A veure si ens pots explicar amb to quin seria el blau, va.
El blau, com és blau a nivell de electromagnètic, és una ona més freda. Bé, dona més el d'allò, jo crec que seria un so més agut, no?
Seria blau. I el groc?
El groc, ai, no sé, tu...
I el vermell, que és intens? Seria un greu.
Un greu així d'infern, no?
Seria quasi heavy metal, això, no? Llavors, el blues, es diu blues?
Blues, sí, sí.
Per el color, no.
Bueno, perquè al principi els que sentir-se blues, els negres, era un sentiment de bueno,
de pertinença, potser, suposo, no?
No, potser el color de la pell o així, sentir-se blue era com sentir-se trist. Era una tristesa. Feeling blue.
I'm feeling blue. Mira, que jo volia cantar amb la Big Mama, però estic una mica empiucada i no m'atreveixo del tot perquè com no sento, no sé què em passa. Per què Big Mama, per cert? Big Mama Montse. D'on ve aquest nom meravellós?
Big Mama Montse va sortir de la cova del drac, dels meus amics, que bueno, hi havia un noi que li vaig recordar la Big Mama Thornton, quan vaig sortir allà a cantar. I al principi anàvem amb una colla de companys i es feien com unes... Hi havia com unes jam sessions. I llavors, perquè jo sortís, van començar a pressionar els pobres músics que estaven allà, de Big Mama, Big Mama, i ja em va quedar aquest nom, perquè me'l van posar els amics i per mi ja va ser doncs, una cosa que, bueno, un nom que aprecio, però realment vol dir una dona grassa, una dona vella, perquè Big Mama ve de del francès de les iaies, no? Que eren, solien ser aquestes dones que tenien aquestes veus greus i dones de pes, cantants de pes, no? I llavors a mi em van associar amb la Big Mama Thornton, però aquest nom ve d'aquí, de vale, però... dones amb experiència, no? Dones,
clar, però és bonic, perquè sí. Dius, Big Mama és com la gran mare, no? Que t'atrapa, que t'atreu, que t'acull.
Sí, sóc bastant una mica així, eh?
Però és que és el que anava a dir. Transpues una mica Big Mama, abraça'm una mica,
de
saps?
De protecció dels altres, sí. Però, bueno, sí, és un nom que... Primer em vaig dir Big Mama, però després ja vaig posar-hi el Montse, després Big Mama Montse, perquè... N'hi havia una a Indonèsia, hi ha un grup que es diu Big Mama França, hi ha diversos llocs que es diuen Big Mama, i també cantants, i vaig pensar, doncs, me li dono la meva identitat, Big Mama Montse, i així ja no hi ha cap dubte.
Què t'agradaria arribar a fer amb aquest món del blues? Que no hagis fet ja, perquè, clar, has anat pel món.
Ara el que vaig fent ja és com deixar testimoni de qui sóc. Perquè al principi quan graves discos si, tens molta energia, tens molta... Jo he fet discos amb molt pocs mitjans i a lo millor em deixava en una sala i anava a gravar allà, una mica em feia els tècnic de so, amb els músics, doncs bueno, ho feien com podíem, no? I hi ha discos que m'agraden i hi ha discos que no, dels que tinc. Però sí que a partir d'ara m'agradaria que els que deixi que estiguin bé, o sigui, deixar un llegat d'aquesta etapa, no sé quan més tocarà, però poder tenir doncs una mica deixar els discos com ara jo vull deixar-los per lo que, no sé, pel fut,
pel futur, per la nova gent, no? Que sí, pugi, que tingui referents.
Com un referent, deixar una cosa que sigui digna i que m'hi trobi jo, doncs que sí, val. Això ara crec que jo això puc deixar-ho així i em reflectirà.
Perquè, a més, tu ets de les persones d'aquestes de Big Mama, que sempre col·labores, per exemple, amb l'Hospital Sant Joan de Déu, que has fet coses de pedagogia per nens, de
sí,
música.
Això ho vaig fer durant bastant temps amb les companyes de l'Associació Ressò i també a Sant Joan de Déu i a l'Hospital Vall d'Hebron amb els companys del Festival de Blues de Barcelona. I simplement era anar un cop a l'any allà i tocar pels nens, pels pares, que sobretot nens que estaven malalts de càncer. Uh-huh. I clar, passes un estàs allà tancat amb tens un personal que et tracta molt bé, però no deixes d'estar allà patint per la malaltia. Això, i portàvem un dia doncs, d'aire,
sí.
Saps, de música i portàvem allà, érem una colla, sempre intentaves implicar algú. D'alumnes, companys músics i venien els propis de cada entitat que he esmentat i fer una miqueta de gresca. I explicar
que s'allunyi el mal rotllo de les malalties, no?
Sí, perquè... exacte. Pues això quedem que és sanador. Doncs aquí tenim un exemple, perquè en menys un dia doncs, s'esveia, la gent s'esveix o unes hores, encara que sigui un moment, del problema que té. Llavors, per un moment estàs sentint una altra cosa, bueno, surts d'aquella realitat. Jo crec que amb la música hi ha pallassos que fan això.
Sí, estan els pallapupes, estan els pallassos de... N'hi ha molta gent col·laborant, els animals també. Hi ha gossos a Sant Joan de Déu, hi ha molts hospitals. Gràcies a Déu hi ha gent com vosaltres, però queda una mica amagat. Sí. Saps? Els artistes només van els futbolistes, aquests se'ls hi veu molt, però la gent com tu, com els músics, com tants creatius que van a fer la seva petita tasca, queda com arraconat i potser cal saber que vosaltres també us mulleu per una societat que moltes vegades no es mulla per vosaltres.
No demanem res a canvi. A vegades aquestes coses et omplen a tu també.
Sí.
I això ja és un feedback molt potent. La veritat és que es fa molt... Jo quan els anys que ho he anat fent, ho he fet molt a gust. I ara, per exemple, quan vaig a un hotel, que tinc que anar, per exemple, a tocar un lloc així, sempre agafo les pintes, perquè als nens els hi feicava un paper i fèiem un casú d'aquests. I aquesta tonteria, que potser un altre no dona valor, doncs això... Per exemple, hi ha coses que et canvien per els detalls de el que vas fent cada dia tu. I això és un petit exemple, no? De dir...
Que bonic.
Deja libre tu cintura, deja el corazón abierto y ya solo encuentro palabras para decirte te quiero.
Escolta, Big Mama Montse, per acabar sempre preguntem el mateix a totes les convidades. Què és el que li dona... Quin consell li donaries a la Big Mama Montse dels 20 anys?
Doncs, a veure, els 20 anys... Ja recordo que vaig començar a fumar.
Amigo.
I vaig estar 10 anys fumant. Li donaria el consell de no començar, perquè ha estat la pèrdua de salut, de diners, més absurda que he pogut fer. I llavors sí que li diria... entre altres coses, aquest consell, sobretot, no arrencar a fumar i fer, bueno, respirar.
Respirar, que bonic. Molt maco. Escolta, Montse, un plaer, com sempre.
Igualment.
Tindrem l'orella parada per aquest nou disc. Agrair-te, sobretot, que hagis vingut, perquè sabem que avui gravaves un videoclip que esperem que sigui força exitós. Gràcies, Montse.
Moltíssimes gràcies.
Una tarda més, tenim la sort de comptar amb la Sandra Ferrer, que ens portarà avui. Què ens porta, Sandra?
Doncs avui parlarem una miqueta de música.
Ah, molt bé.
I d'una mica de turisme, també, que a vegades també va bé donar alguna recomanació. Avui parlarem de la germana d'Amadeus Mozart. Uh-huh. Tothom, evidentment, coneix aquest gran geni de la música clàssica. però gairebé ningú coneix a la Nannerl, com se li coneixia carinyosament a casa seva.
La Marianne, no, es deia?
Mariana Mozart. La Nannerl, o Mariana, era la germana gran d'Amadeus.
De Wolfram, sí.
Era una nena, com qualsevol altra, de la seva època. Ja va néixer el 1751. Estem en plena il·lustració. Una de les èpoques més esplèndides per la música clàssica, també. El pare era un apassionat de la música. Els hi va oferir a tots dos la possibilitat d'aprendre i de formar-se com a músics, tocant doncs, el piano, el clavicèmbal, els diferents instruments que tenien a l'abast. Què va passar? Doncs li va passar el que li va passar a moltes dones. En el capítol anterior, quan vaig venir a parlar de la Rosa Bonheur, us comentava que les dones, quan pintaven, si ho feien de manera domèstica no passava res, però sí, que sortien del...
Peu del plat, no.
Bé. Doncs en el món de la música passava una mica el mateix. Que una dona toqués el piano era elegant, que toqués una arpa era absolutament exquisit, que una dona composés ja no era tan ben vist. Que una dona sortís en públic a guanyar-se la vida com a música, això estava molt similar al món de la faràndula era la prostitució, la mala vida, llavors això no quadrava. Resulta que bueno, els dos germans van créixer i és molt maco conèixer la seva història com a germans, perquè ella estimava molt el seu germà petit i el seu germà petit n'estava molt de la seva germana. De fet, diuen que ella també li va acabar donant lliçons al seu germà de música. Però resulta que va arribar un dia que es va fer gran i ella no es podia dedicar, com el seu germà, a la vida de la música clàssica, a, bueno, com ja
tots coneixem. No es podia dedicar perquè la societat no li
perquè
deixava.
Perquè la societat no li deixava i perquè el seu pare la va obligar a casar-se amb un diplomàtic, amb un senyor d'alto standing,
sí,
i ella doncs no va poder negar-s'hi.
I estava enamorada d'un altre, un capità de cavalleria, pot
Exacte.
Ser, o m'ho he inventat.
Sí, ella també diuen que va tenir una altra relació, però òbviament ella no podia escollir, perquè la seva família va decidir que s'havia de casar amb la persona que havien escollit.
Amb aquest senyor, que tenia fills abans, eh?
Exacte. Deia allò del turisme perquè a Salzburg, la cuna de Wolfgang, bueno, tothom va a Salzburg a veure la casa on va néixer Mozart. Allà pots veure dues cases, la casa on va néixer i una altra casa que està a l'altra banda del riu, que és una casa on van viure la família, era una família bé, i també tenia una casa a Viena, i dues cases a Salzburg, en diferents etapes de la seva vida, hi van viure. Doncs jo fa molts anys, quan vaig visitar Salzburg, en aquesta altra casa, que no és tan coneguda ni està tan massificada, hi havia una sèrie de cartes en un panell i va haver-hi una que em va impactar moltíssim perquè era una carta del pare de Nannerl a la seva filla i li deia, més o menys no me'n recordo exactament, però l'essència de la carta li venia a dir que li sabia molt de greu, era conscient de les seves capacitats, del seu talent com a músic, però que la seva condició de dona l'obligava a deixar de banda el seu possible geni musical i dedicar-se a la vida domèstica, que era pel que havien nascut les dones. Resulta que a Amadeus tampoc li va semblar gaire bé que la seva germana no es dediqués a la música, i sembla ser que ell inclús es va com a enfadar amb ella, perquè bueno, tots coneixem, no?, que diuen
sí,
que el
geni,
Mozart
sí.
era com una persona molt sí, moguda, i sembla ser que ella era tot el contrari, era una nena sumissa, obedient,
tranquil·la,
i es veu que el seu germà revelava, no?, en el sentit de dir-li, digue-li al pare que no et vols casar, no?, així una miqueta d'estar per casa, no? I sembla ser això que ell no li va agradar, perquè és probable, diuen, que entre ells dos van passar molt temps junts composant. I de fet, hi ha molts dubtes respecte a si part de les obres de Mozart,
del principi,
del
no?
principi van ser inspiració de la seva germana o inclús algunes parts les va arribar a composar ella. Bueno, això suposo que serà molt difícil mai trobar, saber si realment va ser així, no? La seva història realment és la història de moltes dones en el món de la música. Tenim la Fanny Mendelssohn, la Clara Schumann i moltes dones en el món de la música clàssica. Clar, que la música tenia tres vessants aleshores: la interpretació, la composició i la direcció. A la interpretació, evidentment, sempre trobem a dones a l'edat mitjana, inclús a l'edat antiga, tocant qualsevol tipus d'instruments. la composició ja és més difícil, tot i que en trobem, a l'edat mitjana, la Hildegarda de Bingen, sí, que vam parlar l'altre dia, ja composaven, en el món més monàstic, potser. La Clara Schumann també va arribar a dir que ella doncs, no es veia capaç de sortir al món i composar, perquè això tenia por de que bueno, la tractessin de quelcom estrany. I la tercera faceta, que era és la direcció, ja és molt més posterior. Ja no trobarem fins a finals del XIX, principis del XX, dones que dirigeixin orquestres. Ara és una miqueta més comú, però ja va ser com l'últim sostre de vidre, no?, que van trencar
les músics
en el món de la música clàssica. De la Marianne, us haig de dir que hi ha una pel·lícula una miqueta antiga, però realment és preciosa, que mostra aquest caràcter d'ell sumís. Perquè realment la seva història no és la història d'una dona rebel, no? D'aquestes que, com parlàvem de la Rosa Bonheur, no? Que pues, jo faig el que vull i trencaré totes les normes. No? Realment és, és una història avorrida, no? En el sentit de que ella, si el seu germà no hagués sigut qui va ser, possiblement no sabríem ni que existeix, perquè possiblement hi havia moltes dones de l'alta societat que també tenien talents.
Però com a nena va ser una nena prodigi amb el germà i va anar per totes les corts perquè el pare deuria guanyar. Me'n recordo el pare, em recorda pares d'alguns...
Del futbol.
Sí, futbolistes, esportistes, anava a dir, no anava a donar, d'esportistes que es guanya la vida versus els seus fills,
correcte,
no? El pare del Mozart es va fer d'or en aquell moment.
Amb els dos.
Amb els dos, perquè els portava de passeig per totes les corts europees.
Clar, quan eren petits, el sexe quedava com més diluït, no?
Sí, el gènere era un tec, mira que divertit. Sí.
Inclús, de fet, fins als 7-8 anys, els nens estaven en l'entorn femení, no? Estudiaven o aprenien amb les mares. Ja és a partir dels 7-8 anys que ja es comença a fer aquesta separació d'uns i altres. Per acabar, us volia comentar també que és curiós que Mozart, tots sabem que quan va morir va acabar enterrat en una fosa comú, doncs ella, com va casar-se amb un home il·lustre i de bona posició, va ser enterrada. De fet, també en una altra fosa, però té una tomba identificada, que també us recomano que si aneu a Salzburg la visiteu, que també està en un lloc poc conegut, el castell Hohensalzburg, que és la fortalesa que hi ha a la muntanya, que es veu a tots els paisatges de totes les fotografies de Salzburg. Als peus d'aquesta muntanya hi ha una església i un cementiri preciós. A mi els cementiris sóc una mica morbosa, m'encanten.
No, hi ha rutes, d'això ja en parlarem, hi ha rutes pels cementiris, eh?
Correcte. Doncs hi ha una petita cripta a l'aire lliure que està tancada. Jo li vaig demanar a un senyor que estava a punt de tancar, li vaig dir, deixa'm entrar. I hi ha una tomba compartida entre ella i el germà d'un altre compositor de Salzburg i té una tomba identificada, no?, en aquest, que és un mausoleu realment molt maco i molt bonic. I ella està, o sigui, sabem on està enterrada Marianne Mozart, bueno, per la posteritat.
Sabem on està enterrada, tot i que no sabíem ni que existia, pobra dona, no? Ara sí, ara l'hem posat al mapa, l'hem col·locat, l'hem posat allò... una xinxeta, no?, a la història de les dones silenciades, omeses i emmudides, no? I això és el més important, que hem d'anar col·locant dones que han desaparegut en el que realment valen. Sandra, gràcies per ajudar-nos a posar aquestes petites marques de dones.
A vosaltres.
Gràcies. Doncs fins aquí el nostre Fogots d'avui, ple de música, on hem parlat de la llarga i fructífera carrera de la Big Mama Montse i de la curtíssima carrera de la Marianne Mozart. Has vist? De la mà de la Sandra, que sempre ens descobreix aquestes grans dones de la història. Ens veiem al proper capítol, eh? I com diu la Billie Holiday, no hi ha res pitjor que cantar quan no tens res a dir. Així que ja ho sabeu, sempre tingueu alguna cosa a dir dins vostre. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris.